IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 30 de març, en què la Setmana Santa comença i ho fan la mirada posada als aeroports, on els treballadors dels serveis de terra de l'empresa Grandforce han començat a fer vaga. Són aturades parcials que afecten els aeròdroms de Palma i d'Eivissa durant tot el dia i que, a més, es repetiran de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres. Aquests empleats demanen una aplicació correcta de les taules salarials i que es compensi l'increment de l'IPC. De moment, la vaga no ha afectat l'activitat d'aquests dos aeroports. Les primeres hores del matí, el motiu, segons ha assegurat José Antonio Negreira, secretari del sector aeri d'UGT a les Balears, és pels serveis mínims elevats que s'han decretat.
Que al tener un servicio mínimo de un 70% de 5 a 7, a lo mejor todos los vuelos de 7 a 11 o 12, que sea la siguiente convocatoria, están incluidos en ese 70, por lo cual hay más personal que habitualmente.
Tot d'una, tornarem a ser en directe a l'aeroport de Palma per veure com transcorre la vaga. Abans, però, repassam altres titulars del dia. Una jornada en què també és notícia el vent i el temporal marítim a les Balears.
Durant tot el dia d'ahir, la matinada d'avui, l'U2 ha comptabilitzat 87 incidents a Mallorca, 13 a Menorca i 4 a Eivissa. Pràcticament la meitat ha estat per caigudes de troncs i branques.
El mal temps fa que Menorca es trobi incomunicada per mar, els ports de Mou i de Ciutadella estan tancats i per avui continuen activats els avisos taronja a Menorca i a bona part de Mallorca. Marc Aldentai, bon dia. Fins quan tindrem aquest temps ventós?
Bon dia. De moment, aquest temps, aquest episodi de vent ha de continuar al manco fins dijous. Sí que és veritat que tindrem pujades i baixades d'intensitat aquestes pròximes hores. Encara bufarà amb força aquesta tramuntana cap a l'extrem nord de l'arxipèlag, que avui cap vespre afluixa de manera transitòria. No desapareix el vent, però sí que és veritat que bufarà moderat, amb onades que continuen i continuaran com a protagonistes. Avui hem tornat a fregar els 10 metres d'altura d'onada màxima cap a la boia de Mó. Avui cap vespre petita treva, aquest nivell taronja baixarà a groc a partir de les 3 del cap vespre a Menorca. Per tant, aquesta petita pausa, insistint, sense desaparèixer, amb una jornada marcada pel cel destapat amb el pas de núvols prims. En general, ben poca de cosa, un dia tranquil pel que fa en el cel, amb temperatura avui que puja respecte als valors que vàrem tenir ahir, màximes que s'han de situar entre els 15 i 18 graus. Aquesta situació, com dèiem, ha de continuar aquestes pròximes jornades, dies de vent al manco, fins dijous, i ara mateix temperatures d'11 graus a Ciutadella i a Mahó, 10 graus a Inca i Manacor, 11 a Palma, 11 també a Vila, o 12 a Sant Antoni i Sant Francesc.
Gràcies, Marc. I avui també volem destacar aquesta xifra. Només el 9,6% de les compres d'habitatge a les Balears el 2025 varen ser de persones joves menors de 31 anys.
Són dades del portal estadístic del notariat. De fet, l'edat mitjana dels compradors frega els 50 anys. Lara Villar, membre de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris.
Abans rebíem moltes més consultes de compra de gent de menor de 31 anys i aquest perfil sí que jo he vist que s'ha reduït clarament o s'ha traslladat a un altre tipus de consultes, que jo els dic als nous joves, perquè són menors de 40 anys, però majors de 31 anys.
Per cert, que la plataforma d'afectats per la hipoteca recomana als llogaters que si el seu contracte finalitza abans del 31 de desembre del 2027, sol·licitin la pròrroga de 2 anys abans que el Congrés rebutgi el decret d'habitatge. Ahir es van concentrar en motiu de la Setmana Internacional de l'Habitatge.
I també prop de 300 persones es manifestaren a nit a Palma contra la guerra en el marc del Dia Internacional de la Terra Palestina.
Commemora els 50 anys de la primera manifestació a Palestina contra l'ocupació del territori per part d'Israel.
I aquest dilluns també parlam de l'interès pel domini de l'anglès a les Balears amb un increment de les matriculacions a totes les escoles oficials d'idiomes.
En el darrer any, el nombre d'alumnes que van matricular-s'hi van superar els 10.700. De fet, entre totes les llengües estrangeres que s'hi ensenyen, l'anglosaxona atreu prop de la meitat dels alumnes.
I el govern espanyol i la Conferència Episcopal han arribat a un acord sobre el mecanisme per indemnitzar a les víctimes víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
L'objectiu del protocol que signaran avui és reconèixer i reparar les víctimes dels casos que ja han prescrit.
I en els esports, el Mallorca torna avui a la feina per rebre el Real Madrid dissabte. Són molts. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells, després de dos dies de descans, tornen als entrenaments per a continuar amb la preparació del partit contra els blancs després de l'aturada per seleccions. Dels compromisos internacionals en seguirà pendent el Mallorca perquè el seu davanter, Vedat Muriqi, amb Kosovo, demà contra Turquia, cercarà un bitllet per al Mundial. A Primera Federació, l'U d'Eivissa va salvar ahir un punt, va ser el minut 99 de partit quan perdia 1-2 contra l'Alcorcón i va aconseguir fer el gol de l'empat. A Segona Federació, l'Atlètic Balears va sumar 3 punts, guanyant 1-0 a l'Olot, en gol al minut 97, i el segon, amb un punt més que el Poblense, que és tercer després d'empatar 0-0 contra l'Andrats. I en motociclisme, Paquita Ruiz va ser cinquena a la primera prova del Mundial Femení, i el masculí, a Moto2, Izan Guevara, va ser tercer el Gran Premi dels Estats Units.
Són ara les 8:05 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Baussant, Sant López, Caterina Bain, Toni Escanelles i Toni Sastre. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Fem una primera aturada informativa als aeroports, on els treballadors dels serveis de terra de l'empresa Ground Force han començat a fer vaga. Són aturades parcials durant tota la jornada, que en principi es repetiran de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres. Aquests empleats demanen, entre d'altres qüestions, una aplicació correcta de les taules salarials i que es compensi l'increment de l'IPC. Aquí a les Illes, la vaga afecta els aeroports de Palma i d'Eivissa. Connectam amb el de Son Sant Joan. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la situació a aquesta hora?
Bon dia. I de normalitat és la paraula que millor defineix la situació que es viu aquí a l'aeroport de Palma. A hores d'ara, la primera aturada parcial del dia ha tingut una escassa repercussió, per no dir nul·la, pel que fa als retards i a les cancel·lacions de vols. La segona serà d'aquí a 3 hores, a les 11, i s'allargarà fins a les 5 de l'hora baixa. El responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira, considera que els serveis mínims del 70% són abusius.
Les empreses s'apliquen durant els seus vuelos diarios, no sobre la franja horaria. ¿Qué pasa? Que al tener un servicio mínimo de un 70% de 5 a 7, a lo mejor todos los vuelos de 7 a 11 o 12, que sea la siguiente convocatoria, están incluidos en ese 70, por lo cual hay más personal que habitualmente.
Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i USO denuncien que l'empresa no aplica les taules salarials acordades en el conveni als treballadors del handling o servei d'assistència a terra, que, perquè vos faceu una idea, són les persones que s'encarreguen de traslladar les maletes de l'avió a la terminal i viceversa, l'assistència a l'avió, com per exemple la neteja de la cabina, o les persones que fan feina als taulells de facturació. Negreira explica que després de la reunió al servei de mediació i arbitratge del passat divendres entre el sindicat i l'empresa Ground Force, no hi ha hagut contacte durante el cap de semana.
No es una negociación de convenios, es que apliquen lo que tienen firmado. Es decir, aquí hubo un concurso de servidores o que no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero en la realidad y es lo que hay, y estamos pues pagando las consecuencias, porque un aeropuerto como Palma con 8 operadores de holding es muy difícil.
Aquesta primera aturada parcial ha tingut una major incidència als aeroports de Madrid i Barcelona, un fet que, segons Negreira, provocarà afectacions en els vols durant tota la jornada, especialment al vespre, que és quan s'acumularan tots els retards aquí a l'aeroport de Son Sant Joan.
Gràcies, Toni. I les agències de viatges temen l'impacte d'aquesta vaga. El president de la patronal Aviva, Pedro Fiol, recorda que en cas de cancel·lacions o de retard en viatges organitzats, són ells els qui han de respondre.
Com els seus equipatges es retarden, o inclús els pilots i la tripulació va acumular hores de vol i finalment aquell avió s'ha de cancel·lar perquè ja no tens tripulació disponible, això és un impacte directe cap en el sector que gairebé en aquests moments fa més por que no el propi conflicte bèl·lic.
Preocupa més que la guerra, perquè de moment el conflicte a l'Orient Mitjà ha tingut pocs efectes a les previsions de la Setmana Santa, ja que la majoria de vendes de paquets turístics ja s'havia fet abans de l'esclat de la guerra. Sí que han tingut problemes puntuals, en especial amb vols amb escala al Golf Pèrsic, que han estat cancel·lats. Allò que més els preocupen són les previsions per l'estiu. Els vols de llarga distància ja han pujat entre 120 i 180 euros per mort de la inflació en els costos del combustible.
Això ha sumat al possible impacte general en el poder adquisitiu podria fer que més endavant els illencs viatgin menys. Una vegada més, Pedro Fiol, president de la patronal Aviva d'Agències de Viatges, recorda que és millor planificar les vacances amb temps.
Evidentment, en aquestes persones que tenen els bitllets emesos no ha hagut cap problema ni cap impacte. El problema ha estat aquelles persones que han vengut en el darrer moment on el conflicte ja havia començat, que evidentment l'impacte d'aquest augment de carburant ja ha tingut ressò dins les seves vacances, tant siguin a curt radi, mig radi, inclús a nivell intercontinental, que és on més es nota que en aquest moment ja tenim pujades entre 120 i 180 euros.
Pel que fa als paquets turístics que les agències de les illes venen a l'estranger per venir a les Balears de vacances, destaquen l'augment de turistes respecte de l'any passat dels mercats austríac, alemany i suís.
I els que també depenen d'aquests turistes que arriben a les Balears per Setmana Santa són els restauradors. Davant les xifres d'ocupació hotelera, es mostren optimistes i la previsió que manegen és bona.
El president de Pimem Restauració, César Amable, explica que el 90% dels restaurants de les zones turístiques ja estan oberts i diu que les previsions són bones.
Se está anticipando la temporada, eso es bueno, que vaya abriéndose más en el año, que no sean solamente los meses de sol. Entonces, bueno, se está anticipando y una de las cosas es eso, que la temporada pues de Semana Santa pues haya caído primeros de abril. Això creu que influye, no?
El gerent de CAEP Restauració, Tomeu Mas, també preveu que la facturació i la clientela serà estable. Ara bé, cal tenir en compte que les condicions meteorològiques poden alterar la tendència dels comensals, sobretot dels residents.
Si fa bon temps, la gent vol sortir a disfrutar, el resident vol sortir a disfrutar, vol sortir a rebre aquests primers rajos de sol i disfrutar d'aquesta temperatura tan agradable que tenim en primavera. Llavors, el Pasco, per el nostre sector, està mediatitzada per la climatologia.
L'inici de la Setmana Santa a les Balears ha estat marcat també per un temps ventós. Durant el dia d'ahir, la matinada d'avui, el Centre de Coordinació d'Emergències ha comptabilitzat més de 100 incidents a les Balears, 87 a Mallorca, 13 a Menorca i 4 a Eivissa. Pràcticament la meitat han estat caigudes de troncs i de branques. A més, la mala m'ha obligat a mantenir tancats els ports de Maó i de Ciutadella, per la qual cosa Menorca es troba incomunicada per via marítima.
És per aquest motiu que l'AEMET hi manté l'avís taronja per fenòmens costaners. El fort vent ha agafat alguns menorquins per sorpresa.
Havia començat amb molt bon peu aquesta primavera, amb un solet molt bo, i ara de repent que torni aquest vent, doncs la veritat que tant mentalment com físicament es nota.
Pues jo la veritat és que estic molt trista, perquè semblava ja estiu, ja havien tret setmana curta i ara una altra vegada abrigo. Jope, hi ha ganes d'estiu ja.
També a la resta de l'arxipèlag, que vista ja per mala mà a bona part de Mallorca, i groc a la resta de la costa i l'interior de les Balears. Un altre fenomen molt cridaner aquestes darreres hores ha estat la neu. Ahir la Serra de Tramuntana es va despertar ben enfarinada. De fet, aquesta neu va ferrar per damunt dels 800 metres i durant el diumenge molta de gent va pujar a veure-la.
Que feia temps que no nevava aquí a Mallorca.
Jo anava patinant amb les sabates. Clara, no m'esperava trobar la neu i anava patinant, així com hem pogut.
Pujant en roteta i caminant una hora i mitja i arribem a dalt i estem allà una estona.
Bueno, venim de l'Aró, hem vist des d'allà que tenim la serra, pues, blanca, i hem dit, vinga, anem a veure la natura, aquesta muntanya tan guapa que tenim.
Ha estat la nevada més significativa de la temporada i crida l'atenció perquè arriba ja durant la primavera, quan ha acabat l'hivern.
Passen 13 minuts de les 8 del matí. Vos parla mare de l'interès pel domini de l'anglès, que continua sumant matriculacions a totes les escoles oficials d'idiomes de les Balears i també a la universitat. Les dades parlen per si soles. En el darrer any, el nombre d'alumnes que van matricular-se a les escoles oficials van filar-se fins a les més de 10.753 cursos. Abans, les matrícules varen ser de 10.300. Entre totes les llengües estrangeres que s'hi ensenyen, l'anglosaxon atreu prop de la meitat dels alumnes.
A la UIB, el grau d'estudis anglesos UMT des de fa 5 anys totes les places que s'hi ofereixen, en total 60, i amb nota de tall. De fet, desenes d'aspirants queden a fora com a primera opció, i en aquest context d'augment d'alumnes d'anglès, avui ens demanam si el nivell és millor entre els alumnes que acaben el batxillerat. Lucrecia Rallo, especialista del departament en oralitat i pronunciació.
A nivell oral i de comprensió oral, sí que es nota l'impacte de les plataformes, de les xarxes socials. Potser a nivell escrit s'ha de fer més feina.
El que sí que davalla a totes les escoles oficials és el nombre d'alumnes que s'han dret al títol en algun dels nivells que tenen rellevància per a les bosses de professors interins. Heu de pensar que està en possessió d'una titulació de nivell avançat d'anglès, C1 o C2, fa que el docent acumuli mèrit, suma mig punt i, per tant, escala posicions per aconseguir plaça. El cap de servei d'ensenyaments del règim especial de la Conselleria d'Educació és Bernat Borràs i atribueix aquest descens al fet que cada vegada hi ha manco alumnes d'aquests nivells elevats.
Moltes vegades és estressant per l'alumne i allò que cerca és estudiar aquell idioma i ja fer la prova de certificació quan se senti verdaderament preparat. Moltes vegades tenim aquesta necessitat de dir he de treure aquest títol, d'acord, per exemple, B2 per entrar a la borsa. Però a lo millor ja no tothom vol mèrits i gaudeix de C1 en 2 anys.
A la Facultat d'Estudis Anglesos de la UIB, la professora i investigadora Iria Bello es critica amb el com i amb quins nivells alguns mestres fan classe en anglès de matèries no lingüístiques, com biologia o matemàtiques.
Hay que ser crítico para... porque lo que queremos es que los alumnos aprendan bien, entonces tendríamos que fomentar proyectos de colaboración entre profesores de inglés que no son especialistas en determinada materia y los profesores especialistas que saben algo, que saben inglés, que tienen un nivel de inglés.
Les expertes reclamen reforçar aquelles destreses més oblidades com l'expressió oral i escrita.
I atenció, ara, en aquesta altra xifra, només el 9,6% de les compres d'habitatge a les Balears el 2025 varen ser de persones menors de 31 anys, segons el portal estadístic del notarial. Una dada que evidencia les dificultats dels joves per accedir a un habitatge, tot i programes públics, com la garantia hipotecària de l'IVAL.
L'edat mitjana dels compradors se situen als 49 anys i actualment es necessitarien guardar els ingressos nets de gairebé 9 anys per adquirir un habitatge 3 anys i mig més que la mitjana estatal. Miquel Amengual és el degà del Col·legi Notarial de les Balears.
Gent jove que potser té una formació, una qualificació elevada i potser té un bon sou, potser ha aconseguit poder tenir aquest estalvi, jo crec que aquest percentatge és menor, i després hi ha bastanta gent jove que el que té és una ajuda familiar, pares que els fan una donació de doblers per poder fer, diguem, investir, diguem, aquesta entrada i poder començar a fer una vida independent.
L'any passat el preu mitjà en la compra-venda d'habitatge a les Illes va ser de 490.000 euros, amb més de 100.000 d'entrada per accedir a una hipoteca.
Per cobrir aquesta primera despesa, fa anys que li va impulsar el programa Hipoteca Jove, que pot avalar-ne fins al 100%. José Francisco Reinés és el director general d'Habitatge.
Més de 700 famílies han pogut comprar un habitatge que, si no estigués aquest programa, segurament no haguessin pogut fer la compra del seu primer habitatge i, per tant, del seu projecte de vida. O sigui, això ha possibilitat que més de 700 famílies tinguin un projecte de vida i això jo crec que ja d'entrada és un èxit.
Des de la posada en marxa de l'Hipoteca Jove el 2022 s'han avalat 725 hipoteques, 601 a Mallorca, 94 a Menorca i 27 a Eivissa i Formentera. Amb tot, el sector adverteix que és difícil trobar habitatges per sota d'aquest preu en l'actual context de mercat. És José Miguel Artieda, del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària.
Jo fa estona que no em veig cap. Que se pugui evitar amb una reforma mínima, un assentament, és que t'he dit jo que no n'hi ha. És una cosa que nosaltres tenim compradors, moltíssim de compradors, tant jo com els meus els companys, i no n'hi ha. I si surt un, no toca en terra.
La plataforma d'afectats per la hipoteca recomana als llogaters que si el seu contracte acaba abans de dia 31 de desembre del 2027, demanin la pròrroga de 2 anys abans que el Congrés rebutgi el decret d'habitatge. Ahir, la PA es va concentrar a motiu de la Setmana Internacional de l'Habitatge.
També exigeixen una solució per les 500 persones que viuen als terrenys de Son Bordó i a l'antiga presó. Àngela Pons, portaveu de la PA, ha denunciat que l'Ajuntament encara no ha notificat tots els residents de la presó, de manera que no poden formular al·legacions.
De persones que tenien coses dins la presó visquent i en el seu moment no les van censar, el dia que les van censar, i les diuen no, i les han tret. És a dir, que ja han fet desnonaments, de cometes, de la presó, però que no tenien que haver fet.
A banda d'això, els assistents a la concentració varen demanar solucions.
El que no se poden fer, diguéssim, són lleis, per favor, això, els que té més. És a dir, s'haurien de fer pues vivienda social y no especular.
Una vergüenza que hay una vivienda vacía y no se aprovecha de otras personas que no puedan vivir.
Lo lógico es que nos den una solución. No pedimos un chalet, pedimos una vivienda y ya está. Una vivienda que podamos vivir.
Lamenten que la situació actual és insostenible i que això té conseqüències per a la salut mental de les persones vulnerables.
I també prop de 300 persones es varen manifestar a nit a Palma contra la guerra en el marc del Dia Internacional de la Terra Palestina. Commemora els 50 anys de la primera manifestació palestina davant l'avanç de la colonització sionista que acabà amb morts, amb ferits i amb milers de restos. José María Mora és membre de Ciutadans per Palestina.
50 anys després no només continua el genocidi, sinó que s'ha expandit la guerra cap al Líban, que el sud s'està convertint en un genocidi, i la invasió il·legal que s'està duent a terme a Iran.
Contra els desplaçaments dels palestins, els manifestants han volgut reivindicar el dret al retorn.
Persones que han estat expulsades forçosament de les seves cases tenen el seu dret a retornar. I les persones palestines tenen això molt a prop del cor i per això guarden les claus de les seves cases, tot i que hagin estat tombades. Se guarda igualment el dret internacional que tenen a totes les seves terres, a tota la Palestina ocupada, de poder retornar a lo que és que seva.
També tornem a començar una setmana pendents de l'Orient Mitjà.
Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days.
El viceprimer ministre i canceller del Pakistan, Iraj Darn, ha anunciat que el seu país acollirà durant els pròxims dies les converses entre els Estats Units i l'Iran. Unes negociacions que, com ha afirmat el president dels Estats Units, Donald Trump, van per bon camí i arribaran a un entès aviat.
So we've had very good negotiations today with Iran.
I tot quan la guerra es continua estenent i afecta més territori del Líban. De fet, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat ocupar més territori al sud-est d'aquest país. Mentrestant, els Estats Units preparen una incursió terrestre a l'Iran.
Segons ha avançat el diari The New York Times, hi ha més de 50.000 efectius estatunidencs desplegats a l'Orient Mitjà. Això són 10.000 més del que és habitual. L'Iran, per part seva, ha amenaçat els Estats Units en cas que es dugui a terme qualque operació contra el seu país.
Shakinist, Reis Jomro Americà,
el portaveu de la Guàrdia Revolucionària ha assegurat que els soldats dels Estats Units seran aliment per als taurons del Golf Pèrsic si posen les botes en el seu territori. A més, ha advertit que obriran foc contra el portaavions nord-americà Abraham Lincoln quan el tingui a l'abast.
L'estret d'Hormuz continua sent clau mentre s'entra en el conflicte. Donald Trump ha assegurat que fan feina per prendre el control d'aquest enclavament estratègic.
Això el mateix dia en què ha assegurat que l'Iran permetrà el pas per aquest indret de 20 petroliers. Una acció que el mandatari entén com un regal i un senyal de respecte cap als Estats Units. A més, l'inquili de la Casa Blanca no descarta controlar el petroli de l'Iran i deixa la porta oberta a aconseguir l'illa de Hark, que és la principal terminal d'exportació iraniana.
El conflicte també ha afectat els actes religiosos de Setmana Santa. Hi ha hagut polèmica després de que la policia israeliana hagi impedit que el cap de l'Església Catòlica, la Ciutat Santa, que és el cardenal Pierre Batiste, a Pissàbala, assistís a la missa del diumenge del Ram al Sant Sepulcre.
El president d'Israel, Isaac Herzog, ho ha justificat dient que ho han fet per qüestions de seguretat. Ara bé, la comunitat internacional ha condemnat els fets, també alguns polítics espanyols. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha instat Israel a explicar i corregir el que ha passat, mentre que el president del govern central, Pedro Sánchez, ha exigit respecte per la diversitat de credos i el dret internacional. Per cert, que segons alguns mitjans de comunicació, com El País o Telecinco, Espanya ha tancat per complet l'espai aeri per a aquells vols que participen al conflicte, mesura que ja va avançar Sánchez dimecres al Congrés.
I el govern espanyol i la Conferència Episcopal han arribat a un acord sobre el mecanisme per indemnitzar a les víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
L'objectiu del protocol que signaran avui és reconèixer i reparar les víctimes dels casos que ja han prescrit. Es formalitzaran a les 11 del matí el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz, i el defensor del poble, Ángel Gabilondo.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat el no a la guerra Esquerra en una carta a la militància del Partit Socialista.
A recordar que des del primer moment ha tingut la clara la seva posició i que va més enllà de la política, ja que, segons entén, és una manera d'estar al món.
Arribam a les 8:25, moment ara per la informació esportiva.
Informatiu Matí. Esports.
I comencem aquesta informació parlant del Mallorca, que avui torna a la feina per rebre el Real Madrid dissabte a Son Mos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells, després de dos dies de descans, tornen als entrenaments per a continuar amb la preparació del partit contra els blancs després de l'aturada per seleccions. Dels compromisos internacionals seguirà pendent el Mallorca perquè el seu davanter, Vedran Muriqi, cercarà demà amb la seva selecció, Kosovo, un bitllet per al Mundial. Els kosovars jugaran contra Turquia la final de la repesca. Demà també serà el torn de la selecció espanyola, els de Luis de la Fuente, jugaran el segon i darrer amistós d'aquesta aturada internacional. Espanya jugarà contra Egipte, serà a l'estadi Cornellà, un duel que s'haurà d'afrontar sense Martín Zubimendi, el migcampista basc, que va abandonar la concentració per unes molèsties al genoll dret. A la Lliga, recordam que el Mallorca-Real Madrid el podreu seguir en directe, serà dissabte des de les dues amb tota la prèvia. A la primera federació, l'UD Eivissa va salvar ahir un punt in extremis davant un Alcorcón que guanyava el minut 99 de partit per 1-2, moment en què Max Svensson, jugador de l'UD, va fer el definitiu empat a 2. Sentim l'entrenador Miguel Álvarez.
La fortuna también es importante cuando pegas a reones a nivel épico, pero yo me quedo con el rendimiento que han dado los jugadores que han salido con un 0-2, encajando el 0-2. Entonces, eso para mí es muy importante, porque a los demás también les dice, y muy importante, indudablemente, no es lo mismo irte con 1-2 que 2-2.
A segona federació, l'Atlètic Balears va sumar 3 punts guanyant 1-0 a l'Olot. Va ser amb un gol al minut 97 de partit. Els blanquiblaus varen ser superiors, però sense sort de cara a porta. Ho diu l'entrenador Luis Blanco.
El equipo ha tenido muy buena energía, ha ganado duelos, no ha generado nada el equipo contrario y lo único que ha faltado ha sido un poco de acierto. Y por circunstancias, pues el partido se ha dado que ha sido en una última jugada donde ha sido un penalti i hem pogut tenir acierto de meterlo.
L'Atlètic Balears és amb aquesta victòria segona a la classificació, amb un punt més que el Poblense, que és ara tercer, després d'empatar 0-0 contra l'Andratx. A més, el Porreres va sumar 3 punts, va ser al camp del Castelló B, guanyant per 1-3, i la Societat Esportiva Eivissa va empatar 2-2 al camp del Girona B. I un darrer punt en futbol, perquè el Barça, amb les mallorquines Catacoy i Patrick Jarro, va tornar a guanyar el Real Madrid, aquesta vegada en Lliga, i per 0-3. Ara, les blaugranes rebran l'equip blanc dijous al Camp Nou en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. Recordem que el Barça té l'avantatge del 2-6 de l'anada. En motociclisme, Paquita Ruiz va ser cinquena a la primera prova del Mundial, el Gran Premi de Portugal. La pilot mallorquina comença així amb molt bon peu un 2026 en què l'objectiu principal és pujar algun podi en les 12 carreres del calendari. Sentim Paquita.
La verdad que muy contenta, muy feliz, porque llevaba desde el año pasado sin coger moto, sin entrenar, y he llegado aquí y he mejorado mis tiempos de cuando vine en 2024. Cada vez que he salido a pista he mejorado. Un trabajazo enorme con el equipo y con los técnicos de Yamaha. Seguiremos luchando para a ver si en la siguiente podemos estar un poquito más arriba, que es nuestro objetivo.
I el Mundial masculí a Moto2, Izan Guevara va ser tercer al Gran Premi dels Estats Units. En bàsquet, de primera fe, pel Fibui va perdre per un contundent 63-87 en un partit dirigit per Rubén Escalas, l'únic que dirigirà el fins ara entrenador assistent, perquè el seu substitut, Pablo García, ja era a la graderia i assumirà el càrrec a partir d'avui, amb la intenció de capgirar aquesta mala dinàmica. Rubén Escalas confia en que el nou entrenador ho aconseguirà, el sentim.
Y ya a partir de mañana nos pondremos a trabajar y yo, por supuesto, pues a su total disposición para trabajar con él y ayudarle en todo lo que pueda y ayudar al equipo. Estoy convencido de que tiene muchas armas para volver a competir un poquito más y conseguir esa victoria o esas dos victorias que nos hacen falta para conseguir el objetivo.
Els altres dos representants balears de la categoria també varen perdre. El Palmeu va fer la pista del Fuenlabrada per 87-67 i l'Èstia Menorca a casa seva per 65-72 contra l'Oviedo. A la Lliga de Challenge, l'Azul Marino va guanyar el Recoleta Zamora per 68-84 i suma així la victòria 24 de la temporada, la vuitena consecutiva. I a segona federació, el Clas Sant Antoni va cedir el lideratge a la pista del Castelló després de perdre per 76-72. I acabam amb pàdel perquè la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea varen perdre ahir la final del Premier Padel de Miami davant Paula José María i Bea González per 2-16-1.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. És el primer de la Setmana Santa i comença amb la mirada posada als aeroports, on els treballadors dels serveis de terra de l'empresa Ground Force han començat a fer vaga.
Són aturades parcials que afecten els aeròdroms a Palma i a Eivissa durant tot el dia i que, a més, es repetiran de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres. De moment, la vaga no ha afectat l'activitat dels aeroports aquestes primeres hores del matí. UGT diu que és perquè els serveis mínims són excessius.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de les notícies de proximitat a les edicions insulars a Mallorca. Bones xifres d'ocupació als hotels per la Setmana Santa, al voltant d'un 70%. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La platja de Muro, per exemple, aquestes festes té un 80% de la planta oberta, mentre que al Llevant de Mallorca una desena d'establiments aconseguiran la plena ocupació, mentre que la resta quedarà en torn del 70%.
I avui continuen pendents del vent, sobretot a Menorca, que continua incomunicada per mà per culpa del mal temps. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Port de Mo i el de Ciutadella romanen inoperatius. La forta tramuntana ha deixat onades que freguen als 10 metres d'altura a la boia del Port de Mahó. La EMET manté per avui la vista taronja per fenòmens costaners adversos i està previst que a partir de les 10 del matí també elevi a taronja l'avís per vent amb ratxes que poden superar avui els 90 km per hora.
I a Formentera, 150.000 euros de sanció s'ha imposat a un bar-restaurant ubicat en parc natural de Ses Salines per operar com a discoteca sense tenir-ne la llicència pertinent. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'agost de l'any passat, l'establiment ja va haver de cessar la seva activitat després d'una inspecció per part del Consell de Formentera i agents de Medi Ambient del Govern. Les al·legacions presentades per l'empresa han estat desestimades. A més d'operar com a discoteca, se sobrepassaven l'aforament i el volum permesos.
I a la nostra entrevista del dia, vos parlam avui d'urbanisme.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears acull avui a hora baixa a Palma la presentació dels resultats del projecte de recerca Cases que no existeixen. És una investigació sobre els habitatges en sòl rústic a Mallorca i l'ha feta des de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, el MIT, Miquel Rosselló Xemena. Amb ell parlem ara en directe. Molt bon dia.
Molt bon dia, com va?
Primer de tot, què és el que analitza la investigació?
Bé, la investigació analitza quines serien les situacions de totes les cases, és a dir, habitatges, les típiques finques de fora vila, en presència d'habitatges de tota l'illa de Mallorca, i després, amb una metodologia participativa, anem més en concret i fem una proposta per Pollença.
Poseu de manifest quina és la magnitud del fenomen, quina és la conclusió d'aquesta recerca, quantes cases en sòl rústic hi ha comptabilitzades a Mallorca?
Nosaltres, amb la nostra metodologia, hem comptabilitzat unes 55.000 cases en sòl rústic, de les quals, si se construïssin avui, que no vol dir que ho siguin a dia d'avui, però si se construïssin avui, més d'un 70% serien contraris a la normativa que tenim a dia d'avui urbanísticament. Això vol dir que, en el pas dos anys, hem anat fent seguint més restrictius en la capacitat de construir damunt un sòl rústic, però també vol dir que, amb el criteri que tindríem avui, en tenim moltes que, teòricament, i d'aquí també una miqueta l'idea, entendríeu moltes, que haurien de repensar la seva existència, haurien de repensar com se situen en un territori i haurien de replanificar i repensar per tal de fer el nostre territori més sostenible.
I aquí va la meva pròxima pregunta. En aquests moments hi ha prou mitjans, mecanismes, perquè l'administració eviti que es torni a repetir aquest fenomen?
Jo crec que sí, i en els darrers anys s'ha frenat molt la construcció en sòl rústic. El que jo proposo és que crec que hem utilitzat un mecanisme que pot ser hauríem d'utilitzar uns altres mecanismes que hem utilitzat fins ara. D'aquí la meva idea de que el que hem de caminar és cap a un nou projecte d'ús sòl rústic a Mallorca, que hem de deixar un pacte implícit que durant molts anys ha existit a l'illa de permissivitat, i hem de repensar cap on volen caminar, o una idea de no proliferació, mitigació dels impactes i intervenció a partir de la planificació concreta, acordada i mirada a futur, no des de la parcialitat i la permissivitat que moltes vegades durant, i no estic dient ara recent, sinó durant dècades i dècades i dècades, ha estat la norma per pensar el sòl rústic a la nostra illa.
Que penseu que s'hauria de fer, però, amb aquelles edificacions que fora d'ordenació, que ja estan construïdes en rústic i que no es poden esbocar?
Això és un... Crec que aquí hi ha un gran tema de Mallorca. És a dir, nosaltres hem analitzat tot tipus de construcció. I nosaltres el que ens interessa no és tant la seva situació legal de cada una, sinó entendre que en un mateix territori tindrem cases en fora d'ordenació, tindrem cases que varen ser fora d'ordenació i que varen ser legalitzades, tenim cases en aquests moments que estan en procés de ser legalitzades i tenim cases que no se podran legalitzar mai. Però totes són veïnes i totes estan en un mateix territori i totes consumeixen la mateixa aigua i totes tenen els mateixos problemes de mobilitat. Llavors, crec que com a planificadors urbans, que és la part que a mi me toca, el que hem de fer és intentar fer un projecte en comú de què entenem en un rústic i utilitzar les diferents situacions estratègiques per intentar intervenir damunt un territori de manera quirúrgica i analitzar en quins espais, per exemple, aquestes no han prescrit, en quins espais sí que han prescrit, en quines parts són legalitzables i quines no, i utilitzar aquestes eines per planificar millor el nostre espai, per fer-lo més sostenible, per mitigar els impactes possibles i mantenir el màxim un rústic en un servei de d'interès general i en un servei de l'interès de la illa.
Uh-huh. Senyor Rosselló, a banda de quantificar el nombre d'habitatges en rústic, ens destacava a l'inici d'aquesta entrevista una xifra també, i poseu data, quin va ser el període de més febre constructora en rústic?
El període de més febre, sense aquest tipus de dubte, se'n va a finals dels 80 fins a principis del 2000. Ara veure que l'arribada del Pla Territorial de Mallorca el 2004... que envia molt el gran moment constructiu i crec que també en els darrers anys hi ha hagut una presa de consciència molt grossa damunt la necessitat d'un rústic també en el servei dels usos tradicionals que el rústic està pensat o de manteniment del paisatge. I evidentment també en els anys 90 és allà on se fa la gran majoria de legislació. En el 97 se fa la llei del sòl rústic, prèviament se fa la llei d'espais naturals i tot això frena i crec que frena en una certa mesura aquesta construcció en sòl rústic, o si més no l'ordena, és a dir, permet on té lògica construir, on no té lògica construir, on poden permetre aquesta construcció i on no. Però jo crec que també ara és un moment en què aquestes normes s'han de començar a revisar, han de posar nous instruments damunt la taula, també per pensar tot allò que s'ha construït fins ara, com podem intervenir damunt d'aquells espais, per tal manera, una altra vegada repeteix, de... tenir unes construccions en sòl rústic. Tradicionalment, Mallorca sempre ha tingut construccions en sòl rústic i no estem dient que no han d'existir construccions en sòl rústic o que sí. El que dèiem és que els han de planificar. Aquests que existeixin els han de planificar. I les que existents han d'aconseguir mitigar aquests impactes. Per això aquests moments de... han de deixar una mica enrere aquelles dues dècades, per dir-ho d'alguna manera, de gran creixement urbanístic en sòl rústic. I ara que tenim aquest sòl rústic molt pressionat, amb habitatges, pensar com els podem intervenir des d'una planificació clar i des d'una lògica clara que intervengui des de la part legal, social, mediambiental i econòmica, que també són cases que han tingut un gran impacte econòmic també per moltes famílies. I entendre tota aquesta lògica i intervenir des d'aquesta perspectiva de tota la seva complexitat.
I doncs aquestes són algunes de les conclusions d'aquest projecte de recerca Cases que no existeixen avui, Hora Baixa, es presenta al Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears i n'han parlat amb el seu investigador principal, Miquel Rosselló Xamena. Gràcies per haver estat a l'Informatiu Matí en directe avui matí.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre-me. Moltíssimes gràcies.
Hem arribat amb aquesta entrevista a les 8:38. Anem ara en directe fins a Capdepera.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el meu pare.
La meva padrina.
Dedico-la des bon dia.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Això, que t'estim molt.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Demà, dimarts, Agama deixa de recollir llet de les tres vaqueries que fins ara han subministrat la central lletera que tanca de manera definitiva a principi d'aquest mes. El grup DAM ho comunicava a la plantilla. Dues de les explotacions provaran de sobreviure a la crisi Vanella a la península. En canvi, la vaqueria de Ses Bales de Canyamel de Cap de Pere tanca portes. L'explotació, diu la propietat, és inviable. Allà hi ha, en aquesta explotació, Caterina Vain. Caterina, bon dia. Ja recullen el bestiar per transportar-lo a altres finques.
Bon dia, Marian. Idò, així és. Ja recullen aquestes darreres vaques, de fet, a primera hora d'avui de matí, amb fosca ben negra i amb una ventada aquí. Han vist munyir ja aquestes darreres vaques. Heu de saber que una seixantena d'elles, d'aquests caps de bestiar, ja són a Galícia, ja els han enduit cap allà, mentre que una dotzena més aniran els pròxims dies fins a Eivissa i a la finca també mallorquina de Son Burguera, on n'elaboren productes làctics. He parlat a primera hora del dematí, Antoni Bausà, ell és la mitger, també el pagès, assegura que ja no és viable aquesta finca i veu el futur ben negre pel que fa al sector lleter mallorquí. L'escolta'm.
En aquest moment som darrer pagès a mitger mallorquí de Mallorca. En aquest moment, perquè ja tots som propietaris i el futur del sector lleter Mallorca el veig molt negre, molt. Molt negre perquè en aquest moment mos quedam que els altres dos que queden en Bagama, que quedaven en Bagama, han d'enviar la llet a fora a un preu que no sé exactament si serà rentable o no.
Aquesta, de fet, la de Ses Bales va ser una de les finques més emblemàtiques, més productores de llet de tot Mallorca. De fet, hi van arribar 120 hectàrees en total i hi van pasturar prop de 200 vaques. Fa un quart de segle, de fet, tenien assignades una quota de producció lletera d'uns 300 litres de llet diaris. Entre les causes d'aquesta desfeta, Antoni apunta totes aquestes. L'escoltam.
Que la gent vol comprar producte mallorquí? N'hi ha que sí que compren, però n'hi ha altres economies avui en dia que se'n van a la llet econòmica i més barata. I a Gama eren les més cares, també. Però si haguessin decidit de vendre un pot de llet a la hosteleria i els hotelers haguessin pogut comprar un pot de llet d'aquí, no crec que hi hagués cap pega, que crec que els hotelers haguessin comprat igual, a un preu raonable.
Una història, la d'aquest pagès, la d'Antoni, que se suma ara al tancament de la vaqueria de Canyamel i altres del sector primari, de fet, un sector primari molt fortament tocat per aquesta crisi, Agama, després Sesplat i també Piema.
Gràcies, Caterina. I encara del sector primari, avui es presenta el pla de rotació de cultiu de la patata en la mateixa jornada que està convocada la mesa sectorial d'aquest tubercle. Recordant que el mes de juny el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, i el director general, Fernando Fernández, es van comprometre a estudiar les iniciatives proposades pel sector de la patata de Sa Pobla per garantir la continuïtat del cultiu d'aquest tubercle i per impulsar-lo. I entrant de pla, en temps de processons, és una setmana a l'any en què es pot veure el fruit de coses que s'han preparat els altres 358 dies. Un cas clar són les espelmes que durant la Setmana Santa multipliquen la seva feina. L'altre són la gent de les bandes de cornetes i tambors.
Com les palmes, que es fan d'un any per l'altre, també hi ha molta gent que es prepara tot l'any per la Setmana Santa. Una de les empreses que ara fan les plats són les cereries. Moltes processons, misses, que requereixen d'un ciri en concret i és per això que se n'han de tenir abastament. En parlava amb en Joan Febrer, que és propietari de la cereria Sabresca, a Manacor, que explica que ells en fabriquen prop d'un miler.
Són espelmetes que la gent ve a comprar de Manacor i de la part forana i d'altres pobles, i és com un donatiu a l'Iglesi Gran, i és un ciri del Sant Crist, que es té una metxa de cotó i no fa fum i no fa petroli. Després, els que s'obren, que no arriben a encendre a l'Iglesi, els empleem per quan fan la processó del Sant Crist, els empleem per fer llum, i tots els veïnats tenen un quixó d'espelmes a l'entrada de les processons de l'Iglesi Gran.
Hi va gent de tot arreu perquè les espelmes de Sabresca són diferents. Estan fetes amb materials i amb sistemes que no treballa gaire més gent.
I són d'una parafina vegetal, és a dir, una metxa de cotó i són de metge d'interior. Això vol dir que són un sèries aposta dins les iglesis que no fan fum. En poden fer una miqueta, però no fan fum. Com aquests altres que són de parafina de fora, que són com de fan olor de petroli. Això tot d'una, quan entres dins una botiga se nota.
Processó amb penitents ceres, tot una litúrgia que no seria completa si no comptàs amb un altre col·lectiu que no descansa en tot l'any, com són les bandes de cornetes i tambors. N'hem parlat amb Carlos Aguayo, que és un dels membres de l'associació musical Essència, i ens explica just això. Quan va acabar la Setmana Santa de l'any passat, ja començaren a preparar la d'enguany.
El año entero. Teniendo alguna pausa para descanso más en verano, que es cuando la gente más pues se viaje o tiene disfrute con su familia a la playa, pero esto prácticamente es todo el año.
Tradicions i imatges que fan de la Setmana Santa a les Illes una cosa única.
8:45, arriben les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Bones xifres d'ocupació als hotels de l'illa per la Setmana Santa, al voltant d'un 70% a la platja de Muro, per exemple. Aquestes festes té un 80% de la planta oberta, mentre que al llevant de l'illa una desena d'establiments aconseguiran la plena ocupació, mentre que la resta quedarà entorn del 70%. Tot d'un en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja trobant retencions habituals en els principals centres de Palma. Trobo retencions a la carretera d'Inca, des del polígon de Son Castelló, fins a l'incorporació de la via de cintura. També a la via de cintura trobant tràfic que comença des de l'estadi Balear fins al polígon de Can Valero i a la carretera de Soja, sentit Palma. Trobaran retenció fins a l'incorporació de la via de cintura. A lo que és la resta de carreteres trobareu tràfic fluid sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, bones xifres d'ocupació per aquesta Setmana Santa als hotels, al voltant d'un 70%. Un exemple és la platja de Muro, que aquestes festes té un 80% de la planta hotelera oberta. Això és un 17% més respecte a l'any passat. Segons Joana Maria Serra, la gerenta de l'Associació d'Hotelers de la platja de Muro, aquesta variabilitat es deu al fet que enguany Pasqua ha caigut a l'abril. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Els hotelers preveuen que l'ocupació se situarà al voltant d'un 75%, tot i que Serra exposa que aquestes són dades provisionals, que es poden veure alterades per la incertesa de la situació a escala internacional.
Hem de veure què és el que passa i com afecta l'economia i la mobilitat, perquè l'increment dels preus s'està notant moltíssim en els costos, sobretot en el combustible, i això pot tenir un impacte en el transport, aeri i també en subministres de diferents productes.
L'oferta complementària assegura que aquest primer mes amb els hotels oberts atenen principalment grups de ciclistes. A més, esperen que la prova ciclista de la Mallorca 312, prevista per al dissabte 25 d'abril, sigui un punt d'inflexió per impulsar la temporada. Núria Aguza és cambrera al Gran Cafè, de nou de nou.
És tot ciclisme, ara. Que això és bo per nosaltres, vull dir, al final és el que ens fa fer feina aquest mes. És per ells que feim feina ara. Per el tema de ciclistes, la gent, la família que ve també, amb ells, però és ciclisme total.
Mentrestant, a la badia de Calamilló, al llevant de Mallorca, des de la costa dels Pins fins a Sillot i els municipis de Son Cervera, Sant Llorenç i Manacor, la previsió d'ocupació per aquesta Setmana Santa és bona. De fet, una desena d'establiments aconseguiran la plena ocupació, mentre que la resta es quedarà entorn del 70%.
A més, aquesta Setmana Santa hi ha marxa l'habitual torneig internacional de futbol per a joves d'11 i 15 anys. Aïna Esbatla la presidenta de l'Associació Hotelera de la Badia de Calamilló.
Aquí a Calamilló tenim l'esdeveniment de Sis Mallorca Cup de nins, de futbol base, i això fa que molts hotels que van obrir per Pasco obriguem amb una ocupació, se pot dir que en el 100%.
Canviem de qüestió. Avui s'ha encetat el ple extraordinari del debat de política general del Consell Insular amb la intervenció del president Lluís Galmés. Per demà reserva el torn d'intervenció dels grups de l'oposició i dels grups que donen suport al govern, a més de les rèpliques i el tancament per part del Popular.
Mentrestant, la institució insular ha anunciat aquest cap de setmana l'adjudicació de 650.000 euros repartits en ajudes per a fins a 44 projectes locals que tenen a veure amb el foment de la informació turística tant d'ajuntaments com del Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç i la Fundació Turisme Palma 365. Amb la presència a la Fira d'Andratx, el Consell ha estrenat el seu programa La Tramuntana es viu i es tasta per acostar els productes de la serra als municipis i que suposarà recórrer 13 fires.
Precisament en aquesta fira, el conseller de Presidència Antoni Fuster ha replicat que la futura llei de la Serra té la intenció d'obrir més camins de muntanya de manera gratuïta. Ho ha afirmat en relació amb la protesta que va tenir lloc dissabte a Selva.
Unes 150 persones es van manifestar per criticar el projecte de llei. Ciclistes de muntanya, excursionistes i altres col·lectius afectats varen recollir firmes en suport a les al·legacions contra la norma que impulsa el Consell.
Aquesta proposta de llei el que fa és garantir que els usuaris i els ciutadans puguin gaudir de tots els camins públics i ramificacions d'aquests camins públics dins la serra de Tramuntana. I, a més, ho garanteix d'una forma gratuïta.
8 i 50 minuts, polèmica a les platges de Palma. A l'inici de la temporada, els socorristes presents a l'arena des d'aquest dissabte denuncien greus mancances del servei des del primer dia. Reclamen a l'Ajuntament més dutxes, boies que delimitin la zona de bany, espais per realitzar primers auxilis, lavabos i passarel·les perquè les persones amb diversitat funcional s'hi puguin banyar.
Per la seva part, l'Ajuntament palmesà atribueix la situació a un retard en la licitació del servei de manteniment de platges, tot i que assegura que el procediment ja està resolt i s'adjudicarà a la pròxima Junta de Govern. Mentrestant, el portaveu de l'Unió de Socorristes, Julián Delgado, critica la manca de planificació del consistori.
Nos sentimos que nos han tirado a la playa como ratas y realmente no tener, comenzar la temporada y no tener dónde ir al baño ni un espacio de sombra y tener que negarle el ingreso al agua a personas con movilidad reducida, la verdad que es una lástima y no. Realmente exigimos explicaciones y que esto se arregle lo antes posible.
Els socorristes, a més, denuncien canvis en els horaris del servei.
Tot i que el juny començaran mitja hora abans, després de l'ofegament mortal de l'any passat, això s'ha compensat reduint la cobertura als mesos de maig i octubre, una decisió que, segons la Unió de Socorristes, pot posar vides en risc.
I parlem ara de la turistificació i la gentrificació que moltes vegades estan al darrere del tancament de comerços emblemàtics. També la manca de relleu generacional. Un dels darrers casos és el del Bar Plata de Palma. Es traspassa després de veure com, amb els anys, ha canviat la clientela. També ho deixen pel cansament d'una vida molt sacrificada.
Tres generacions s'han encarregat de mantenir viu el Bar Plata durant 7 dècades. Ara, com en molts negocis més, hi ha manca de relleu generacional. Àlex Serra, la tercera generació del Bar Plata, parla d'ell i també de qui ha duit l'establiment fins ara. Son pare, Antolo, no pot més i vol que el seu fill tingui una vida millor.
M'agradaria poder seguir i compaginar amb unes oposicions això, però és veritat que és sacrificat i preferim que ho agafi una altra gent amb il·lusió. Ja té un cansanci mental, també físic, però tu des dels 15 anys ficat aquí de dins i ja és el moment d'aturar un poc per salut, també.
La ciutat de Palma en els darrers anys ha perdut una desena de negocis tradicionals. La turistificació, la gentrificació i el canvi de model de negoci condemnen de cada vegada més el comerç local i de proximitat, que intenta no perdre l'esperança, tot i no veure un futur clar.
Això són els darrers tractors que mos queden d'aquella època tan maca.
Se'n va un, se'n va l'altre i queda amb franquícies, amb bars que no tenen cap personalitat, que no poden representar mai el que és el plat.
I 15 anys després del tancament de les escoles d'emergers, l'Estat ha reconegut la certificació professional de la construcció de pedra en sec. Aquesta fita porta llum a un edifici que es trobava en perill d'extinció. Gràcies a això es podran reprendre les accions formatives.
El que reclama el col·lectiu és que es recuperin les escoles d'emergers. Fa 9 anys que ho reivindiquen. Lluc Mir és el president del gremi.
En aquestes escoles sorties amb una bona base, perquè t'ensenyaven a col·locar en sec, sense ciment. Llavors t'ensenyaven a col·locar fort, que s'aguantàs, i entendre com funcionen les dinàmiques de compressió de les pedres.
A Mallorca hi ha una seixantena d'emergers en actiu i no tots en varen formar acadèmicament, ja que aquesta formació és relativament recent. Miquel Busquets és un d'ells, tot i que sap que ho va aprendre de son pare, també emerger.
Crec, ja ho crec, perquè no surts un mestre ni a lo millor te pot guanyar sa vida el primer dia, però ja surts amb unes bases molt importants.
La formació per als emergers ha de ser molt pràctica pel tipus de feina que és. El govern i el Consell de Mallorca estudien com implantar els estudis. El gremi d'emergers aposta per la fórmula de l'escola taller.
Els futurs emergers per sortir en el mercat laboral és molt més efectiu una escola d'emergers com a tal, malament no pugui durar 2 anys com durava un temps, perquè aquests certificats són 600 hores, les escoles d'emergers funcionen molt millor que el que seria, a lo millor, un mòdul de pedra en sec dins un cicle de construcció.
La pedra en sec llueix a gran part de la Serra de Tramuntana i és una tècnica referent arreu del món.
D'aquesta manera, arribem a les 8:55. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 a la cultura. Ja farà un any quan mig món es demanava qui seria el successor del papa Francesc. Un periodista especialista en el Vaticà, Vicenç Lozano, era dels primers al món en avançar el nom de Robert Francis Prevost. Ho feia 2 dies abans que es tancàs el conclave. Com se va fer?
Coneixia l'operació secreta aquesta que estava en marxa i sabia doncs, que estava madurant tot plegat i que això em permetia doncs, donar el nom aquest. Tothom em deia, no, aquest senyor no figura a les travesses, serà el parolín, serà el parolín, tothom no serà el parolín. I vaig dir, doncs mira, teniu molt en compte doncs, que serà el cardenal aquest nord-americà i peruà. I quan va sortir la fumata blanca, jo estava en directe, i vaig dir, bueno, d'aquí uns minuts veureu a la balcona, veureu el primer papa nord-americà.
Lozano explica tot això, aquesta operació secreta, però també tot allò que va passar dins el conclave i molt més en el seu llibre Lleó 14, Ombres sota la cúpula. És un treball que acaba de publicar Pòrtic. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. És un llibre apassionant que desvetlla amb pèls i senyals la lluita de poder entre aquells que volien una església que continués amb la revolució de Bergoglio i el sector conservador que considerava que s'havia anat massa enfora. Una lluita sense treva, una guerra bruta que va començar molt abans de la mort de Francesc.
I el sector conservador i tradicionalista, amb l'ajuda de l'extrema dreta, vull dir, portaven 8 anys ja vull dir, preparant la possibilitat de poder manipular el conclave. Vull dir que això ho tenien molt coll avall i els altres van actuar tard, però van ser efectius. És a dir, van actuar ja una mica doncs, quan el papa es va començar a posar malalt. Abans ja havien tingut algunes reunions i tal, però ja van accelerar perquè veien que la cosa anava xunga.
I aquesta acceleració va ser la que va permetre l'entesa, la majoria necessària per l'elecció del cardenal nord-americà. Un home, assegura Lozano, conservador en les formes, però igual de revolucionari amb el fons que el seu predecessor, un jugador d'escacs, més hereu de Francesc, del que pugui semblar, encara que les seves paraules a favor dels migrants, de les víctimes de la pederàstia en contra de la guerra, no tinguin el mateix ressò que tenien les de l'Argentina. El periodista té molt clar per què passa això.
Però el papa Francesc, quan obria la boca, donava 12 titulars. Eh? 12 titulars. Aquest papa diu pràcticament el mateix que deia el papa Francesc, que està en la mateixa línia, el que passa que ho diu d'una altra manera, molt més discreta, molt més moderada, molt més raonant. I tu saps perfectament que vull dir, amb els mitjans de comunicació es basen molt en el titular, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, escandalós.
Lozano augura complicacions per tirar endavant els canvis per una església més sinodal, per canviar el paper de la dona, per exemple, amenaces ben reals per a Lozano també, com per exemple l'advertència d'un dels protagonistes del llibre. Les paraules tenen conseqüències i al Vaticà tothom llegeix i alguns no obliden mai qui ha escrit què.
Jo em sento d'alguna manera vigilat. Vull dir, òbviament, vull dir, els periodistes que fem investigació de qualsevol tema doncs, hem de ser conscients d'on ens fiquem. Vull dir, realment jo no explico tot el que sé. Eh? Jo tinc també mecanismes de seguretat doncs, per explicar determinades coses.
Lleó 14, Ombres sota la cúpula, és el tercer llibre de Lozano, corresponsal històric a Roma, al voltant d'aquesta temàtica. Intrigues i poder al Vaticà el 2021 i Vatican Gate, fa 3 anys, foren les seves anteriors investigacions sobre tot allò que envolta la figura del Papa, en paraules del periodista, una de les poques figures de referència ètica en aquesta època tan convulsa. Tutto compare da corazón inseparable per algo passò.
Había un kilo sin corte en tu cajón. I arribarem a les 9 amb la música de Rosalía després de l'ensurt a Milà, on va haver de suspendre el concert per una intoxicació alimentària molt greu, totes a punt a Madrid perquè iniciï la seva gira espanyola. Serà el primer dels 4 concerts programats a l'estat espanyol.
Sangre metía en las venas. Primero viene el veneno y luego la pena. La que piensas que puede escaparse del plan divino.
I són les 9, repassam ara les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. La Setmana Santa comença amb una vaga que afecta els aeroports de Palma i d'Eivissa, on els treballadors dels serveis de terra de l'empresa Grand Force han iniciat aturades parcials. Reclamen, entre d'altres coses, una aplicació correcta de les taules salarials. Toni Sastre, bon dia. Quina és la situació en aquesta hora a l'aeroport de Son Sant Joan?
I de normalitat és el que es viu a aquesta hora a Son Sant Joan, aquí a l'aeroport de Palma. De moment, la primera aturada parcial del dia, de les 5 de la matinada a les 7, ha tingut una escassa repercussió, tot i que ara, fa uns minutets, s'han registrat alguns retards a vols de les 11 del matí en destinació a València i a Madrid. El responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira, preveu que les afectacions al vol